No vaig gosar mai preguntar-te què vas sentir el dia que et vas adonar que la vostra joventut i part de la maduresa se us havia escolat sota la dictadura. La teva derrota, de la guerra, de la dictadura, em feia mal. M'ha fet mal sempre. I és just ara que faig temptejos per encarar-la. Com és que encara sento ràbia? Sé que mai no faré les paus amb aquest país. Fa massa anys que me'l miro de gairell, jo també, com un gos esporuguit que camina arran de la paret. Marta Marín Domine. Fugir era el més vell que teníem. Club Editor.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem.
Jo penso, i benaurat sigui el suprem que ens permet recuperar el nostre racó de pensar. Xavier Antich, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Oi que sí? Que ens fa
feliç. Sí, benaurat sigui.
Sí. Per això...
El Tribunal dit suprem.
Exacte, dit suprem. Escolta'm, sobre què pensarem avui?
Mira, els 80 anys de l'exili del 39... que va ser ja la Guerra Civil i sobre el qual l'estimadíssim David Fernández ja va dedicar un racó de pensar. Sí. Tornem sobre aquestes qüestions de l'exili, de l'errància, de la fugida, després veurem una mica
sí,
què són aquests termes, no?
Alerta amb aquests termes.
I sobretot per pensar el pes que tenen la memòria i els records, per pensar com aquests records marquen les vides i també per com aquests records passen d'una generació a l'altra.
I condicionen la mirada i la manera de viure de la
generació. Com ens obliguen a tirar i a mirar enrere.
I això és el que fa Marta Marín Domine en aquest Fugir era el més vell que teníem, aquest petit paràgraf que us hem llegit, que és la convidada que ens ha portat avui en Xavier Antich aquí, que ens fa molt contents, perquè ens dona una perspectiva totalment diferent de la que hem sentit fins ara sobre l'exili. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Perquè la història de la Marta, en Xavier Antich ens va dir, ha de venir, perquè és una perspectiva realment diferent, de l'exili, Xavier.
Realment nova, diguem-ne, no? Perquè estem acostumats, i és un tema sobre el qual la Marta ha treballat durant molts anys, com a recercadora, com a investigadora, com a traductora, fins i tot. Fa 16 anys que està a la Universitat de Toronto, al Canadà, i s'ha dedicat a estudiar, recuperar i impulsar la recuperació de la literatura testimonial, de l'experiència de la Guerra Civil, de la deportació, de l'exili i dels camps de concentració. Però en aquest llibre, efectivament, fa una cosa...
Que és diferent.
Absolutament nova, que és una mica la que intentarem de provar de parlar-ne.
Perquè no és el mateix l'exili que l'errància. Explica-ho això una mica, Marta, perquè jo crec que és un punt molt, molt interessant de l'aportació que fas en aquest llibre. No és el mateix errar pel món i vagar pel món i deixar-te atrapar pel món que estar en una situació d'exili, no?
No és el mateix, Mònica, i tu ho dius molt bé. L'exili és el resultat d'una expulsió d'origen polític, és un càstig, i errar pot ser voluntari. Voluntari posem-ho entre cometes, perquè en aquest llibre jo apunto el fet que l'errància, aquest desig d'anar d'un lloc a l'altre i no trobar-se mai bé al lloc, també pot ser de resultes de l'exili dels nostres avantpassats.
Que és una mica el que deduïm quan es llegeix Fugir era el més vell que teníem, que al final és la cultura que tu, la cultura de vida que tu has heredat de les situacions d'un exili forçós, no?
Exactament. Jo vinc d'una família que ha patit la paterna dos exilis. La materna no surt al llibre, suposo que us n'heu adonat, però també ve de l'exili, un exili invers, venen de França. Però la meva família paterna ve de dos exilis polítics, el dels anarquistes dels anys 30 i després de la retirada. Clar, hi ha un moviment a la família, anem a dir, un moviment que s'ha experimentat amb dolor, i aquesta nena petita, que vaig ser jo, pren un tret d'aquest moviment, que és el plaer i el dolor també de l'errar pel món.
I això és molt important, això que està dient ara la Marta, perquè el plaer i el dolor de l'errar, aquest verb que el fem servir més per altres coses que pel sentit que té, no? D'errar, de ser en l'espai que no esperes i que et sotmet a unes experiències que no has calculat, no? És una mica
sí,
això.
Exactament, deixar-se anar pel moviment.
Anar.
De totes maneres, el que tu apuntes, és que dius que és l'ús més freqüent, deu ser el d'equivocar-se.
Sí, exacte.
Està inclòs en l'errar.
També.
Sí. Una errata d'impremta ve d'això, d'una lletra que ha perdut el seu lloc.
I per tant s'ha trobat allà, no? I potser fins i tot ha generat un significat diferent.
Exactament.
I nou, perquè equivocar-se a vegades també implica tenir una experiència nova que t'aporta, no?
Exactament. Gosar trobar un camí diferent.
I en Xavier, a mi sempre em fascina els racons de pensar que plantegeu al matí de Catalunya Ràdio, perquè crec que tots ens obren el cervell, que és una cosa tan necessària, i el cor, no? Una persona que es troba en un exili forçós, que té fills, que aquests fills no hi han posat el criteri ideològic de partida, sinó que l'han heredat i senzillament han après a viure de manera diferent, això ha condicionat la teva vida, Marta, i segur, no?
I tant.
I també la manera de veure l'entorn on t'ha tocat viure, no?
Tots estem influenciats per algun tret de la nostra família. Jo crec que la clau potser per viure sense angoixa, una angoixa que jo vaig patir, que és real i que està, anem a dir, literaturitzada en el llibre, que és l'angoixa d'un dia decidir començar a fer maletes i rebre una pregunta d'algú que et pregunta
on
però
vas?
De quina guerra fuges?
D'on vas?
I adonar-te'n, no? Que la guerra és aquesta construcció que una s'ha fet perquè ve de la família que ve. Clar que ha condicionat el truc, anem a dir, de vida, ha estat convertir aquest fugir en una aventura.
En positiu.
En positiu.
De dir, me'n vaig, no estic, o estic fugint del que acabo de viure, perquè vull viure una cosa diferent.
Això mateix.
No?
Això mateix.
Xavier, i això, tot això en un entorn d'exili forçós, perquè com deia ara la Marta, la seva família, dos exilis, la després de la dictadura de Primo de Rivera i la dictadura de la Guerra Civil, no? És a dir, que aquí hi ha tot el dolor també acumulat, no?
Acumulat i de manera cíclica, no? Ho diem moltes vegades, que la història moltes vegades, tot i que ens ofereix sempre, contínuament, coses noves que no hi han passat mai, té un punt molt inquietant de coses que retornen, no? Aquests dies, aquestes setmanes, aquests mesos, aquests anys, estem veient com moltes coses retornen que pensaven que havien quedat enrere. I una mica la història és aquest retorn cíclic d'algunes coses que retornen modulades, no? Jo crec que una mica aquesta recerca una mica interior que fa la Marta en el seu llibre, no? Que és a la pròpia història, a la història del pare i a la història de l'avi, és una mica aquest intent de què en queda de tot això en mi. Què hi ha de tota aquesta experiència que ha passat d'una generació a l'altra? Perquè tu has recordat, i ella també, no? Clar, hi ha el primer exili de l'avi, que és el 28, que és quan marxa, diu, quan la patronal amenaçava els obrers, sí, que com l'avi estaven profundament implicats en lluites sindicals anarquistes, i marxen, se'n van a Besiers, van a França, retornen a Barcelona el 35 i el 39 torna a haver-ne una altra, no? Llavors, una mica aquesta voluntat de la Marta de veure, ella es pregunta en algun moment, l'exili és alguna cosa que s'hereta? És a dir, és alguna cosa que va marcant de generació en generació de tal manera que encara que tu directament no l'haguis viscut, a tu et deixen en herència alguna cosa que marca el que és també la teva vida?
I que segurament és el contrast amb tot el que heredem d'una cultura que ens vol molt lligats i vinculats a un espai, a un temps, a una cultura, a una manera de fer i de viure i a no deixar-nos sorprendre pel que ens pot venir sobrevingut. La banda sonora de l'avui del Racó de Pensar l'ha triat tota la Marta. Per tant, escolteu Pascal Comelade. Marta, no tothom s'encara igual al seu passat, no? Dins d'una mateixa família,
exacte,
fins i tot, no? No tots
exacte.
Els... aquest exili heredat que ara deia en Xavier Antic, no tothom ho viu, sap transformar el dolor en una part positiva, no?
No, ni tothom, anem a dir, s'identifica a un mateix tret. Evidentment, jo tinc familiars molt propers que no han triat aquest moviment. El que passa que la confluència entre un tret familiar molt marcat, en aquest cas l'exili, i els objectes que un ser petit, nen, nena, es va trobant a la vida, fan, de vegades, conformen una elecció. En aquest llibre no hi surt, però ara us diré una cosa real que pot orientar també la lectura del llibre. En la meva casa circulava una maleteta molt petita on els meus pares guardaven els discos de 45 revolucions. Jo aquella maleta la despullava dels discos i me n'anava a viatjar. Me n'anava a França, perquè la història sí que la sabia. La sabia perquè el meu pare i el meu avi es parlaven en una llengua que era el francès.
Era el francès. Allò... I sentien música en francès.
En tota la... Sí, això sí, a casa meva. Són petites resistències que crec que han anat fent les famílies d'aquest país per marcar uns límits i assenyalar un gran disconfort, que probablement és una paraula que ara m'acabo d'inventar, però que em surt així, no, mig francès, mig anglès.
Sí, que aquest sentir-se malament, no? El malestar.
Exactament.
Permanent, no?
El malestar permanent. Aquestes bombolles que la gent ens fem quan diem som aquí, però no hi estem bé. I la música, el fer barrera a un altre tipus de música, va ser una d'aquestes formes que va prendre un petit malestar o gran malestar de la meva família. Jo vaig optar per fer la maleta.
I aquesta maleta, i de maletes va la història, perquè les maletes a vegades contenen estrictament allò que necessites per afrontar l'espai des d'aquestes identitats que ens construïm a vegades a través de petites, molt petites coses.
Cert. La maleta del meu avi, quan va arribar a França, jo la trobo ben bonica. Són dos objectes que tinc. Un rellotge despertador, l'obrer s'ha d'aixecar d'hora...
Ben d'hora.
És el temps. I un diccionari. Diccionari francès, és a dir, apropar-te a l'altre per la via de la lletra. També molt anarquista, la qüestió de canviar el món per la cultura. Uh-huh. Això a mi encara m'emociona i són dos objectes que tinc.
Hi ha una imatge molt maca en el llibre, que és del primer exili de l'avi de la Marta, quan se'n va amb el seu pare molt petit, i que se'n van justament la nit de Reis del 28, i que una mica li diuen te quedaràs sense Reis. Sí. A mi sempre m'ha pensat una mica amb aquesta voluntat que tu deies, Mònica, de com transformar el dolor en alguna experiència positiva, sí, que d'alguna manera aquells Reis que no van arribar al 28 són... Aquesta maleta, d'alguna manera, és un regal de Reis, perquè és la possibilitat d'inscriure't en alguna cosa que ve dels altres i que l'aconsegueixis, que se converteixi quasi bé en un puntal que permeti el viure aquesta mena de nomadisme, d'haver de marxar contínuament d'un lloc a l'altre, però amb una certa seguretat. A mi, des de la primera pàgina del llibre de la Marta, me feia pensar en un vers de Rumi que a mi sempre m'ha impressionat molt, quan deia, no apartis la mirada de la vena que cobreix la teva ferida, perquè per allí t'entrarà la llum. I crec que és una mica l'esforç que ha dit la Marta, que és no és de fugir la ferida...
I no és de fugir el dolor.
No, sinó assumir-lo, convertir-lo en part del que ets i que determini una mica aquest sentit positiu que ella expressa en el seu llibre d'una certa incomoditat amb les coses pròpies. Com més aviat el que tendim és al sedentarisme, a l'instal·lar-nos, al quedar-nos, al no moure'ns...
A les coses fixes, no? I a les pautes culturals fixes. Però això, Marta, segur que acaba afectant també la manera que tens de vincular-te a l'altre. Perquè si saps que has de marxar, si saps que no estaràs bé sempre al mateix lloc, els vincles emocionals i personals també són diferents. Les experiències d'estimació i d'amor també són diferents, no? Quan tens aquest concepte de la vida com una sorpresa en l'errància cap a un territori que no coneixes, no?
Trasbalsa, és clar que sí. Has de controlar molt, i dic controlar, a propòsit de les identificacions que vas fent en cada lloc, amb la gent i amb els llocs. Això és un preu, però... No m'agrada parlar en termes econòmics quan parlem de la vida, però anem a dir, és una cosa que, clar, cada vegada que escollim perdem alguna cosa, no? Hi ha un moment en el llibre que diu viure és aprendre a perdre. I aquest perdre a mi m'ha ensenyat una cosa que estic descobrint ara a partir de l'escriptura del llibre i dels comentaris que em feu persones com ara vosaltres. M'ensenya molta humilitat, aquest perdre... És com un punt de relaxament que ve a compensar aquesta angoixa de no ser mai...
De no ser patrimonial.
Exactament.
D'anar acumulant.
Exactament.
No,
exactament.
No anem acumulant. Les coses
no
passen a través
passen
del nostre
i en circulen.
Trànsit.
Uh-huh.
A veure qui ens ajuda a pensar.
L'exili és alguna cosa curiosament captivadora sobre la qual pensar, però tanmateix, terrible d'experimentar. És l'esquerda, impossible de cicatritzar, imposada entre un ésser humà i el seu lloc natal, entre el jo i la seva autèntica llar. Mai no es pot superar la seva essencial tristesa. I tot i que és cert que la literatura i la història contenen episodis heroics, romàntics, fins i tot triomfants, de la vida d'un exiliat, en el fons no són més que esforços encaminats a vèncer la pena, sovint agobiant, de l'estranyament. El que l'exiliat sigui capaç d'aconseguir sempre està corcat per la pèrdua d'alguna cosa que ha quedat enrere per sempre. Edward Said, Reflexions sobre l'exili.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant...
Però, malgrat aquesta visió d'Edward Said, que és segurament una de les visions més clàssiques, no?, del que genera l'exili, però ara deia a la Marta una cosa de la humilitat que a mi m'ha semblat fascinant, no?, perquè quan tu no patrimonialitzes la teva vida en relació als teus vincles, etc, etc, Xavier, al final te n'adones que ets qui ets en el lloc on ets i amb qui et relaciones, i no qui vas ser, ni a qui vas estar, ni de qui seràs demà, no?
Exacte, i a més aquesta cosa sobre la que hem tornat tantes vegades, no?, i de les quals jo crec que el llibre de la Marta n'ofereix una bona mida, eh?, que és aquesta, tu abans en deies, vinculació a l'altre, no?, aquesta idea una mica de, en lloc de les arrels, el patrimoni, el jo, la meva identitat, la solidesa, la casa, diguem-ne, aquesta esquerda per on se cola d'alguna manera aquest moviment i aquesta preocupació per la rància i pels exilis, que d'altra banda és una experiència, malauradament, històricament compartida amb milers i milions de persones, no? Hi ha un moment del llibre en el que la Marta diu: per poder respirar necessitem una esquerda, un decalatge, i que justament ella l'utilitza per parlar de la figura de l'estranger, que diu que no és altra cosa que el nom de la diferència. L'estranger esdevé possibilitat, aire, i no pas amenaça ni perill.
Clar, això, Marta, és fonamental, perquè ara quan nosaltres estem vivint que hi ha persones a l'exili, que hi ha qui consideren que no hi són a l'exili, que és una qüestió, dic, aquí molt ideològica, però com bé saps, però al final aquesta sensació patrimonial, que tornin, jo sempre penso que alguns d'ells segur que aquesta situació inesperada, involuntària, forçada, amb tot el que això té, segur que els ha donat eines de creixement personal justament per la solitud, per l'inici de solitud respecte al que s'han trobat, no?
I també per l'acolliment de l'altra societat. Ja tinc un amic molt estimat, l'Eric Forcada, que potser coneixeu, de Perpinyà, que sempre diu: potser ja és hora de començar a veure aquesta França no acollidora de la retirada, també d'una altra manera, perquè també hi va haver una altra cara i també va ser lloc d'acolliment i casa dels exiliats. I voldria dir una cosa, quan surts fora, i en el meu cas, quan s'està un vivint durant una estona fora, passes a ser estrangera. I aquesta és l'altra part interessant també. Ara estem escoltant música que ens diu alguna cosa a tots, d'alguna manera. Quan tu ets a fora i amb uns paràmetres culturals que no comparteixes, o molt poc, amb la gent, aquests paràmetres desapareixen. Jo no puc dir a algú d'origen xinès a Toronto: anem a escoltar Aznavour com feien els nostres pares.
Perquè no.
No. Que caiem tots una mica en paracaigudes, tots estem en la mateixa situació de falta de paràmetres, i també te n'adones que altres persones al teu voltant venen de situacions similars o pitjors.
I tu, que fa quants anys que ets a Toronto ara?
Jo dic 16, però són més.
O sigui que tu ara d'allà no fuges, de moment.
No, és que el títol ja indica que jo no fujo de res.
Ja no fuges de res.
No, em moc, i ara també estic molt bé aquí. Això també em permet ser molt bé. T'està molt bé de trobar-me molt bé aquí.
I allà, a Toronto, ets encara una estrangera o no? Ja no.
Vaig tenir un moment epifànic, que és el d'anar al Museu de la Immigració a Halifax, on després de tota l'exposició et fan una pregunta, en el cas que siguis canadenc, i la pregunta és: ets encara un immigrant? I em vaig posar, he de dir, a plorar. No. Vaig adonar-me'n que ja no ho soc.
Que ja no ho ets, clar. Hi ha un moment que t'has d'interrogar, no?, sobre qui ets, en quin espai, respecte a què, no?
Clar,
ja no, fugir era el més vell que teníem, no el que tenim, no, el que teníem. No?
I que tot i així acaba deixant com una mena de marca d'una certa forma d'estar en el lloc, no? Perquè la Marta parla del depaisement, no? De País Manc, que és, jo crec que una forma molt precisa de dir exactament el que plantejaves, no? És a dir, com se viu sabent que el fugir està en el passat, que l'exili és això que ho podem assumir d'una manera o una altra, però que està enrere, no? De com això marca, de com no és possible la ingenuïtat, no? De pensar, no, tinc arrels, tinc casa, perquè efectivament no te trobaràs immigrant al Canadà o estrangera, però aquesta sensació de que allò sigui la teva autèntica casa no la tens, perquè no és enlloc, no? I que dona una mica, jo crec que aquest sentiment de desplaçament, no? Que defineix una certa forma d'estar en el món, no?
I un cop has escrit aquest llibre i l'han llegit persones molt properes a tu, heu compartit converses sobre la vivència diferent que heu tingut de la vostra vida o no?
Sí, no, per ara tots són... El llibre ha vingut bastant acumulat d'opinions i continua sent-ho aquest matí, però no hem pogut parlar amb la gent més propera de la qüestió de com ens trobem en aquest lloc. Si puc dir una cosa, jo fa molts anys al Canadà tinc ganes de fer un documental amb els catalans de la meva generació que som allà, i una mica imitant la frase de la Rodoreda, escriure en català a l'estranger és com intentar que creixin flors al Pol Nord. Doncs el documental seria al Pol Nord, no catalans al Pol Nord, però els de la meva generació ens n'hem anat i ens hem mogut pel món per un malestar que hi havia aquí, que sens dubte és fruit del que vam anar construint imaginàriament i realment durant els anys del franquisme que ens va tocar viure, que no té res a veure amb la immigració catalana de joves que ara arriba a Toronto.
Marta, has triat tu també la cançó per marxar del racó de pensar, i has triat Gypsy Kings. Tu, a part d'Aznavour, a casa escoltaves altres coses,
Aquesta, el Gypsy Kings, el llibre té una importància, el fet de volar.
I té, sí.
És un somni compartit amb el meu pare. I el Gypsy Kings, la versió del Gypsy Kings té gràcia, a més, la cultura és nòmada. La de cultura gitana perpinyanesa, en aquest cas.
Doncs Marta Marín Domine, aquest meravellós llibre Fugir era el més vell que teníem. Xavier Antic, moltíssimes gràcies per aquest preciós racó de pensar avui, que tanta falta ens fa.
Un plaer,
gràcies.
Mònica.
I felicitats una vegada més a la Maria Buigas, de Club Editor, que aquest dimecres que ve celebrarà els 60 anys de Club Editor. Aquest llibre també editat aquí un cop més, a treure'ns el barret per les seves tries.